que passen per aquesta zona, per tant, informeu-vos si heu d'agafar l'autobús en aquesta zona de la serralada de Tramuntana i els pobles que hi són presents. Fins aquí les notícies de les 11 a Divetres Ràdio. Més informació a l'emissora pública a partir de les 12. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com.
Hola a tots, jo sóc Anna Regina Cortés i això és Nova Anim en Manual, el programa per nens, joves i famílies d'IV3 Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Començarem aquesta primera hora de programa amb continguts relacionats amb educació i criança. Arrencarem a la nostra secció de l'especialista. Avui abordarem el tema rituals i conductes repetitives en infants i adolescents. Com entendre-ho i com gestionar-ho des de casa? Després seguirem amb la nostra tertúlia, on parlarem sobre si s'han normalitzat accions com no contestar missatges, cancel·lar darrere hora o no complir allò que dèiem. És a dir, ha canviat la manera d'entendre la responsabilitat? Una tertúlia molt interessant amb participació intergeneracional. I, com sempre, també descobrirem diferents iniciatives relacionades amb educació i criança. Preparats? Idò, arranca ja la primera hora de Nou Anim amb Manual. En el dia a dia hi ha infants i adolescents que de vegades mostren algunes repeticions o rutines molt marcades, manies que necessiten seguir d'una manera concreta. Sovint això genera dubtes a les famílies sobre fins a quin punt forma part del seu desenvolupament o si pot indicar alguna altra dificultat. Avui volem aclarir com distingir aquestes situacions i també com s'hauria d'actuar segons cada cas. Per parlar-ne, ens acompanyen els estudis en Jordi Llebrés, psicòleg i director del Laboratori de Conducta i Tecnologia de la Universitat de les Illes Balears. Bon dia, Jordi, com estàs?
Bon dia, Regina. Molt bé. Encantat.
Molt bé. I anem a parlar d'aquest tema perquè és un tema que de vegades inquieta les famílies i sobre els que demanen perquè no saben molt bé com actuar, sobretot, i si ha de ser motiu de preocupació o no. Per tant, per començar, quan parlam d'un comportament obsessiu, podríem dir, a què ens referim exactament?
Bueno, a veure si us he explicat aviat, o de forma senzilla, no? Quan nosaltres xerram d'obsessions, xerram de pensaments, idees que morvenen en el cap i que morvenen de forma repetida i de forma, ho diré, automàtica, vale? Sense que nosaltres trobem que hi hagi una explicació clara de per què ens ha vengut això en el cap, no? I tenim aquesta obsessió que se mantén allà, ens fa voltes i tal. Una dada iniciada abans de començar. Pensar coses no té cap problema. Vale? O sigui, també m'agrada sempre dir, donar aquest missatge, no? Tu pots pensar el que vulguis, pots pensar les coses més rares del món. Si només ho penses, no passa res. Vale? Per tant, els psicòlegs diferencien molt el comportament, li diem comportament cognitiu, les idees, els pensaments dels altres tipus de comportament, que són més motors, que són observables per un altre, no? Per tant, una obsessió no és, en principi, mai cap problema, a no ser que vengui seguida d'algun comportament que te generi problemes.
Sí?
Aquesta és la primera entrada. ¿Vale? Ara veure que hi ha persones que quan pensen alguna cosa se posen molt nervioses, no? Els genera molta ansietat pensar segons què. I, per exemple, he tocat això i m'he embrutat i ara estaré contaminat i m'he de rentar aviat les mans. Si tu te rentes les mans i ja està, no hi ha cap problema. Si t'has de rentar les mans 27 vegades en dues pastilles de sabó amb aigua calenta i és que ho fotes les mans i no sé què, tens un problema. Però el pensament no era el problema. El pensament, el que és problema és el que fas després del pensament.
D'acord. clar, ja ens estàs explicant una miqueta, però si ho volen diferenciar d'una mania puntual, o d'un costum, fins i tot, que infants tinguin en algun moment, on estarien aquest punt? En sa intensitat?
En sa intensitat i, sobretot, com afecta a sa teva vida quotidiana, a sa teva vida normal. Tu pots tenir manies i rituals i fer cosetes...
Que tocar fusta, per
tocar
exemple.
Tocar fusta i tal, que si no afecta la teva vida quotidiana, pues no passa res. No? Ara, si, per exemple, jo que sé, vaig tenir una persona que per poder pujar un avió havia de tocar el fuselatge 3 vegades abans d'entrar. En principi això no li generava cap problema mai, excepte quan li generava, que si no podia tocar el fuselatge no entrava a l'avió, per tant, embossava tot. Per tant, això era... una vegada més, era aquesta conducta que nosaltres li deim compulsions, vale? Que feia el que generava problemes, no el que pensava.
D'acord. També hem de tenir en compte l'edat, és a dir, hi ha etapes en què és més freqüent que apareguin manies, repeticions...
Clar. És que aquí, clar, estem utilitzant paraules, manies, repeticions, rituals, rutines, obsessions, tot això és el mateix? Home, en principi no, segons el context que ho utilitzem.
Clar.
Mira si la data és important, que nosaltres quan neix un infant, què és el que feim sempre fins que té, jo què sé, 2 anys? Fer-li seguir rutines. S'hora del bany, s'hora de menjar, una cosa després l'altra, perquè sabem que si segueix una rutina... dorm millor, menja millor, se desenvolupa millor. Per tant, les rutines són bones. Una rutina és bona. Si aquesta rutina te genera coses bones a la vida. Vale? El problema és quan aquestes mateixes rutines que tots els pares ensenyam a tots els infants, i els hi ensenyam amb ganes, o sigui, mos dedicam els seus 2 primers anys de vida a que seguesquin rutines i tal... per això, en el, jo crec, a l'any, pues ells també tiren les coses de forma repetida en terra, no? Perquè nosaltres els agafem i segueixen unes rutines, perquè durant tota la seva vida, de 0 a 1 any, li hem ensenyat que les rutines són bones i tal. I ho hem de seguir fent, no estic dient que mos estem equivocant. No? El problema és quan aquestes rutines, que després se poden convertir pues, a lo millor en rituals o en petites manies... Si arriba un moment en què no te generen coses bones a sa vida, sinó que te generen coses dolentes. Tenir una rutina per anar a dormir convé fer-ho també en els 56 anys. Si tu fas, de fet, els programes psicològics per la higiene de son consisteixen, per la insomni, consisteixen en fer higiene de son, que és mantenir una rutina, fer sempre el mateix abans d'anar a dormir.
Que t'ajudi a
que
conciliar.
T'ajuda a entrar. Per tant, en principi, les rutines són bones. Fer una cosa de forma repetida cada dia, això és bona, però és una manera d'exercir control sobre el món. No? I en aquesta vida, el que sempre intentem ser adaptatiu en el món és mirar de controlar-lo, no? Dins uns límits. I aquí està la paraula clau. És a dir, hi ha un moment que hem d'aprendre que no tot se pot controlar. Que encara que facem sempre el mateix, a lo millor no ho poden controlar.
I els infants venen d'aquelles rutines rígides que és l'únic que saben, no?
Exactament. I així com van creixent, jo que sé, en els 3 anys, pues ja haurien de començar a aprendre que no tot és controlable, i jo que sé, en els 6, pues a lo millor ja haurien de començar a veure clar, i no passa res si tenen alguna... Un altre concepte, no m'ho vull embuear, però és la conducta supersticiosa, no? Quan tu fas una superstició de fer una determinada conducta per si un cas això t'ajuda, no sé què, això també són maneres de...
Anar per pas de zebra, només tocant els blancs.
Exacte, aquestes coses són com a intents de tenir control sobre sa vida, que encara que saps que bueno, no te controlen molt, però bueno, per si un cas, no? Per si un cas ho faré així. Si només és el despat sempre, no passa res. Ara, si sempre hem de caminar per damunt una línia, i si quan no hi ha línia mos queden aturats fins que mos venen a cercar, això és incapacitant que tenim nosaltres, no?
També hi ha vegades infants o adolescents que són més meticulosos o més ordenats o volen les coses així d'una forma molt concreta, més sensibles en el detall, podríem dir. Mm-hmm. Com poden diferenciar un tret de personalitat d'una conducta que va més enllà?
Aquí també podríem xerrar molt, perquè un tret de personalitat en realitat és una conducta que habitual en tu. No res més que això. Un tret de personalitat...
En el final és el mateix, idò.
Sí, és una conducta habitual. Ser ordenats és bo. Bueno, en mallorquí dèiem, tots els màsters són dolents. Si tu ets ordenat, és bo. Si ets massa ordenat, que per mantenir l'ordre estàs 4 hores abans de començar a estudiar, perquè necessites els bolis col·locats o no sé què, doncs aquí tens un problema. Per tant, és una qüestió de quantitat, no tant de qualitat. No? Per saber si... per passar pena o no passar pena d'una cosa que fa el nostre fill, jo miraria més a els efectes que té això que fa sobre la resta de la vida. No, no, és que no hi ha manera de que tal, perquè abans de dinar ha de fer això, 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 i sempre dinar amb tard. Això és un problema. Si abans de dinar ha d'agafar, jo què sé, ha de col·locar la forqueta, no sé què, doncs això no és cap problema. No passa res, no?
D'acord. Tu ja ho has mencionat fa un momentet, però per tenir més informació, quan un infant repeteix una acció o s'aferra molt a un ritual, què pot haver-hi al darrere? Tu ja comentaves aquesta necessitat de control, potser?
Sí, nosaltres el que fem, totes les persones sanes, el que fem és mirar de controlar un poc el nostre entorn. Jo abans de venir aquí avui doncs he pensat en com era la sala i en com me posaria en el micro, he mirat d'anticipar un poc, sempre intentem controlar un poc les coses, no? El problema és quan volem controlar tant, no? I que feim coses rares o feim coses que mos impedeixen fer-ne d'altres que són més importants, però voler controlar la situació, això és una cosa que hauríem d'ensenyar als nostres fills. Has d'intentar controlar la situació.
Per anticipar possibles problemes,
per exemple, sense passar pena, que passar pena no serveix per res, però anticipar el que te passarà sí que pot servir, no? Per, no?
I si aquests comportaments, com ja tu comentaves, comencen a afectar la convivència familiar, la dinàmica del dia a dia, la relació amb els iguals, com ho poden abordar les famílies i ja en quin moment és recomanable potser demanar ajuda professional?
S'ha d'abordar a poc a poc. Vale? Hi ha una tècnica que nosaltres explicant que se diu modelament, que és anar per aproximacions successives. És a dir, tu has de tenir clar que el teu fill no pot estar, jo què sé, pues una hora abans d'anar-se'n a dormir, col·locant els peluixos, col·locant les fotos, col·locant no sé què, no pot estar una hora. Vale? Com puc aconseguir que no estigui una hora? Pues un dia que estigui 50 minuts i un dia que estigui 45...
Que sigui ara... progressiu.
Exacte. Que avui mirarem de no tocar això, que avui mirarem de que aquest peluix que l'hem de rentar pues avui sense i no sé què, i anar a poc. Demanar ajuda d'un professional? Bueno, en principi no importaria mentre tu vegis que pots anar controlant la situació. Si tu fa, jo què sé, un mes que intentes reduir aquell comportament i, no, i ho has provat tot i no en sap més, doncs vés a qualcú que t'ajudi. No? Però la gran majoria de coses se poden arreglar a poc i amb carinyo
i amb paciència,
els mateixos pares.
Clar, anem a demanar-te més pràctica, ja que aprofitant que te tenim aquí, quan el nino o la nina insisteix en repetir aquella conducta, com hauria de ser la reacció dels pares? A vegades no se li ha de donar importància, s'ha de limitar, depèn d'altres aspectes...
Jo insisto, si és una cosa que deim, això li està duent massa hores del dia, està afectant la seva convivència o tal, s'ha de limitar. I el que no podem fer és deixar-ho estar fins que se li passi, perquè no se li passarà mai. No? S'ha de limitar. I s'ha de limitar a poc, i s'han de posar límits i dir, pues mira, ara demà mirarem d'estar una estona més, perquè com tu veus, estan massa temps fent coses, no? No mos permet fer no sé què, has fet de que tu... Va, demà anem a intentar fer-ho, llevar això, llevar aquesta peça des trencaclosques, la llevarem, a veurem si... I si tu veus que vas millorant, pues, sense pressa i sense pausa, pues, vas adequant això, no? Vas adaptant i vas millorant la qualitat de la convivència.
Clar, i si són conductes de vegades que són més problemàtiques amb els altres, per exemple, clar, aquí a vegades ser gradual és un poc més complicat.
Sí, no, clar, jo dic gradual per la majoria d'ocasions. Si, jo què sé, si el ritual es pega una clotellada en el company perquè això li va bé, pues no, això s'ha d'eliminar completament, a zero des del primer dia, no?
D'acord. Hi ha alguna manera d'ajudar-los a ser més flexibles si tu tens un fill o una filla que tendeix a vegades a tenir aquests rituals per sentir-se més segur o per superstició? Se pot treballar d'alguna manera aquesta flexibilitat?
Sí, i jo crec que si ara ho demanéssim a qualsevol pare, i traguéssim del tema que estem xerrant, si no estàssim xerrant de rituals i tal, i tu agafessis un pare i digués, tu com ensenyes a ser el teu fill més flexible? Tot s'ho hauríem dir, perquè entrenar la flexibilitat és ser variat a la teva, o sigui, presentar-li situacions variades a la vida, veure que unes vegades se fa d'una manera, fer de model i dir, mira, aquest problema és aquesta situació era la mateixa que l'any passat, que la setmana passada, i jo ara faig una altra cosa. Uau, com jo ara he fet no sé què. Però això jo crec que surt de manera natural, no? La gran majoria de...
Sentit comú.
Clar, el problema és quan es para només, mira quina cosa més rara que fa, i mira quina mania, i no sé què, i te centres en allò com si fos el símptoma d'una cosa rara que li passàs dins el cos. No, això és senzillament una conducta que té unes conseqüències i tu els pot manejar, no? Pot fer que siguin majors o menors aquestes conseqüències, no ho sé. Insistes, necessitaria tres més hores per explicar-ho tot, però si idea és que tractar aquests rituals com una cosa normal mentre no siguin una superincapacitants, no?
D'acord. Parlem un poc de les estratègies que funcionen, que convé evitar, tu ja dius també no centrar-te, no focalitzar-te tant en això. Hi ha algun altre comportament per part dels pares que s'hauria d'evitar quan tenim un fill que fa aquestes conductes repetitives?
Home, no, per exemple, renyar-lo no serveix per res, no? Castigar-lo no serveix per res. Bueno, sí que serveix per enfadar-nos tots dos i, a més del ritual, tenir un enfado que llavors haurem de gestionar i tal, no? Això és el que s'hauria d'evitar. És a dir, intentar no donar-li més importància de la que realment té, no? Perquè si tu tens un nen que necessita aquest peluix per anar a dormir, però això és una importància relativa. Jo no ho sé, no? Vull dir, no passa res. Ara, si tens un nen que no pot menjar absolutament res de color verd, per exemple, això és un problema, perquè hauria de menjar moltes coses de color verd, no? Per tant, aquí... també una altra vegada, el mateix, sentit comú. Dir, veure quines coses realment són importants i quines no.
Els pares també se demanen si aquestes manies poden anar més. És a dir, si una cosa que comença sent petita pot anar creixent. I clar, la pregunta que te feim és si qualsevol conducta repetitiva pot acabar intensificant-se o això només passa en circumstàncies més concretes o amb alguna predisposició.
Quan hi ha predisposicions és més bo de fer, però en principi qualsevol conducta, sigui un ritual o una conducta compulsiva, qualsevol conducta, si és reforçada, cada vegada anirà més. Per tant, sí. Aquestes manies, aquest comportament obsessiu s'hauria d'anar controlant, que és el que passa en la gran majoria de casos. Vull dir, jo crec que tothom que ha tingut un fill sap que en els primers anys de vida haurà tingut manies, i de vegades manies super complicadotes, però que han anat desapareguent en els anys, no només per l'edat, sinó perquè els pares han anat
gestionant,
minvant i gestionant i aplicant el sentit comú i tal. Per tant, no preocupar-se amb excés. No sé què és que la criatura tingui de 7 anys, no? I sé que és qui, no? Però ja m'entreu.
Molt bé. Idò, anem a acabar, perquè hem donat molta informació amb una mica de resum, Jordi, d'idees clau que les famílies haurien de tenir en compte per acompanyar aquests comportaments sense alarmar-se, com tu deies, però també sense deixar-los passar si veuen que se van fent més presents. Quins són aquests punts clau?
A lo millor el primer que he dit, que és que pensar i fer són coses diferents.
D'acord.
És a dir, tenir idees és igual, no vos preocupeu de si pensa tal. Veure si les coses que fa incapaciten per la vida quotidiana o no. Vull dir, quines coses deixa de fer per fer aquestes compulsions, o què és el que no pot fer perquè s'ha de rentar la mà 24 vegades, no sé. I poca cosa més, perquè jo crec que poca cosa més. A veure, hi ha també una cosa important. Fer un ritual o una mania, una rutina, té conseqüències positives. Per exemple, les rutines que fan Rafa Nadal abans de treure un saque, això li genera conseqüències positives. Bueno, pues no passa res per fer una rutina rara. El problema és quan tu fas una rutina per minvar una ansietat que t'ha generat pensar no sé què, no? Que tu quan acabes de fer la rutina dius, ostres, això no ho hauria d'haver fet, però és que era l'única manera per controlar la meva ansietat. Quan això passa és quan tenim un problema, quan hi ha un problema. Però fer coses repetitives, jo què sé, i llavors estar content, tampoc passa res, mentre que no siguin coses molt complicades de fer.
I no
que
afectin si són molt... els altres, també.
No? I no afectin els altres, clar. Però si són molt complicades de fer, pues arribarà un moment que te cansaran, no? I ja no ets... ja no ets... I una altra cosa també, que és, si tu necessites això i sense... Si tu necessites fer una cosa i sense fer aquesta cosa no pot continuar la teva vida, també tens un problema, vale? Però si pot continuar, no passa, no passa res.
I de moltes gràcies, Jordi. Un tema molt, molt important, no? Perquè moltes vegades les famílies se preocupen i està bé tenir tota aquesta informació. Moltes gràcies, Jordi.
Moltes gràcies a vosaltres.
IB3 Ràdio és diversió.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
En diferents tertúlies que han fet aquests mesos, parlant de relacions, de convivència i també de valors, hi ha un tema que ha anat apareixent de manera espontània, el compromís. Ha sortit tant en converses amb adults com amb adolescents i fins i tot entre els mateixos joves, quan xerren de quedar, de complir, de mantenir la paraula o de ser constants. Per això avui hem volgut dedicar la tertúlia en aquest tema. Com se viu avui el compromís? Què entenem per comprometre'ns? Aquest valor té el mateix significat que abans o s'està transformant? És un tema complicat, però tenim molts tertulians i tenim a la nostra psicopedagoga, la Magdalena Bausada Mirabó. Bon dia, Magdalena.
Bon dia.
Tema complicat.
I emocionant.
I emocionant. Tenim a lots de diferents edats també, en Joel de 12, hola.
Hola.
Anna Núria de 16.
Hola.
Jaume de 17.
Hola.
Sergi de 19.
Hola.
Un altre Jaume a l'inici de la vintena.
Hola.
En Araceli Millennial.
Hola.
I a mares, na Noelia, na Vicky i na Neus.
Hola. Hola.
Bon dia.
Bon dia. Estau tot preparats?
Sí.
Per reflexionar. Vinga. I d'anem a començar a aturar-nos en la paraula en si. En els joves sempre començam amb els més jovenets i després anant creixent, així que començam amb tu, Joel. En general, visió general, no particular, quan els joves d'avui en dia, els al·lots, els nins de 12 anys, senten la paraula compromís, tu creus que s'associa amb una idea positiva o negativa?
Yo creo que se ve como una obligación y algo que te quita las alas, que te quita la libertad y básicamente es un problema y te lo quieres quitar de encima.
D'acord. Joves, anant creixent, Núria, què trobes d'això que ha dit en Joel?
Sí, principalment el que ha dit. Ho veuen com una cosa negativa, com està fermat, com no tenir, no poder fer el que tu vols en aquell moment i tenir que fer això sí o sí.
Els més grans, si estàu d'acord amb aquesta idea que han transmès els més joves, la percepció no és general, no és la vostra?
Sí, és a dir, jo, per lo que veig en general, és que un compromís tu has de complir el que has dit, i si tu has de complir el que has dit, si te surten certes coses que són inesperades, tu ja tens un compromís. Llavors, no pot fer les coses inesperades. Entonces, Tallanero, com... Sí, encara un pot de pressió, però... Jo no diria com pressió, és que el propi compromís... És a dir, tu has donat la teva paraula, no? És a dir, ho veuen com algo negatiu, perquè si tu has donat la teva paraula, després no pot faltar. Entonces...
D'acord, d'acord. Els pares i mares, que heu rigut, a vosaltres què vos suggereix aquesta paraula? Perquè abans donar la teva paraula, de fet, era un valor com a molt present i molt ben considerat, no? Te dono la meva paraula que faré això. Vosaltres encara veus el compromís d'aquesta manera o ha canviat el que significa per vosaltres els pares amb els temps?
Ha canviat. Vull dir, quan jo era petita o joveneta, la paraula donada era sagrada. Si tu deies que havies de fer una cosa, ho feies, i si te deien que havien de fer una cosa, ho feien. Jo reconec que en els darrers anys hi ha molta gent que m'ha fallat, i com que hi ha molta gent que m'ha fallat, jo he començat a fallar també. O sigui, ha començat a no importar-me si tu m'has fallat a jo, jo no tinc per què seguir aquest compromís si tanmateix ningú ho fa. No és tan lleig, però sí que és vera que ha perdut moltíssim de valor la paraula donada.
Jo penso que el problema és que el que és el concepte de compromís s'ha com a reavaluat, en certa manera. I, per tant, el que abans era una cosa a llarg termini, ara se va mirant constantment si allò te compensa. I tu, doncs, vas fent. No sé si és positiu o negatiu, simplement és que és una altra concepció.
Anem a xerrar amb Magdalena, que tu, Magdalena, fa anys que treballes amb joves, amb adolescents i famílies. Tu has notat que aquesta paraula compromís, com comentam, té una connotació diferent de la que se tenia abans i ara s'associa compromís a haver de fer el que esperen els altres o la societat de tu, en certa forma?
Jo crec que antes el compromís se veia com una cosa quasi com a part de la vida lògica, no? I avui en dia el compromís és una cosa com que se... Uf, jo m'he de comprometre amb això. Com que tu has de pensar mil anys. Vull dir, no sé si està relacionat amb el fet de que hi ha tantes opcions que, clar, comprometre-te a qualque cosa és triar. I triar és renunciar. Si tens moltíssimes opcions, a lo millor te fa més por renunciar a altres coses. I, bueno, això per un costat, no? Però després per un altre costat, entre els lots, sobretot adults joves, no? O sigui, gent de 18 anys, de 9, també de 7, que no són adults, però bueno, veig que hi ha molt d'interès en el tema dels hàbits. De fet, el llibre d'hàbits atòmics ara està tenint edicions noves, segones parts, i els hàbits estan relacionats amb el compromís, no? Veig que i comença un sector de gent que se'n dona compte de que sense comprometre-se amb les seves pròpies fites no arribarà enlloc.
Clar, això ja és compromís amb un mateix, no?
Exacte.
Anem a parlar un poc del nivell del dia a dia. Segons els mateixos pares i els joves, ens heu explicat de vegades, se troba a vegades dificultat amb el compromís amb petites coses o fets quotidians, no? Quedar amb algú i que no aparegui, que te cancel·lin a darrera hora, que no te responguin un missatge, deixar una conversa a mitges, no? Vos passa, això, generalment? Vos trobeu amb aquests casos, sí?
Sí, sí, constantment, sí.
És habitual,
és
podríem
molt,
dir.
És molt habitual, tu ho has dit, és una cosa del dia a dia. Sí, sí.
En els pares, penseu que vos passa amb els fills? Això, que vos deixin a mitges, que no vos responguin?
Sí, sí, alguna vegada passa. Sí que és vera que cada família...
Que hi ha pares i fills se miren entre ells, no?
Clar, a vegades costa entendre que demanes un compromís de qualque cosa i te posen, a lo millor tu deixes ben clar que s'ha de fer aquesta tasca o... i te diuen, ho farem més endavant, quan hi siguen tots a casa, per exemple, ho van posposant, no hi ha una responsabilitat, no assumeixen una responsabilitat directa.
I com deien a Vicky... Això, aquesta sensació, la viviu amb els vostres fills adolescents o també, com comentava ella, és una cosa que està passant més entre els adults, també?
Jo crec que també passa entre els adults, és a dir, jo m'afits a lo millor a la meva feina o m'afits en el meu entorn d'amistats i també passa un poc com comentaven els joves, no?, que a darrera hora anulen el plan perquè a lo millor n'hi ha sortit molts però no se comprometen amb aquell que tenen de fa un mes, per exemple, no? Jo hi ha una frase que a mi me sorprèn molt quan que tenc qualque amistat que me diuen, de moment no tenim res.
De
no,
moment.
Però si ja tens això, si hem quedat per fer això, idò, tu te compromets i te responsabilitzes amb això. Quan diuen, de moment no tenim res, jo dic, quin lloc ocupam nosaltres en aquesta família, no? En aquest...
Sí, jo volia afegir que jo noto una diferència entre els compromisos personals i els compromisos col·lectius. Vull dir, si tu quedes amb una persona en concret per fer qualsevol cosa, és molt més normal que no te deixin penjat. Però els compromisos col·lectius, tipus grup de hobby, grup d'activitats, sí que és molt normal, però molt normal, que mitja hora abans d'allà on hem quedat tots, un digui, ai, no puc venir. Un altre, ai, m'he trobat malament.
Que eren 30 i acabin 5, no?
Sí, sí, això és el més normal del món.
Molt bé. I d'avui anem a reflexionar un poc sobre possibles explicacions de per què el compromís està canviant, s'està vivint de manera diferent. I un àmbit que surt sovint és de la criança. Molts pares d'ara han intentat evitar situacions o patiments que recorden ells com a difícils i de vegades han caigut en la sobreprotecció. Pot ser, penseu, que quan els joves se'ls han resolt moltes situacions des de fora i no han hagut de passar tant per l'esforç propi o per la frustració, després els costi més tenir en compte en els altres o sostenir allò que ha dit? Trobeu alguna relació?
A ver, yo creo que si tus padres te sobreprotegen desde pequeño y esperas que te den todo y los padres te dedican todo el tiempo, tú eres el centro de su mundo y tú te piensas que eres el centro de todo el mundo en general, pues claro, luego cuando vas creciendo tú esperas eso, es así como te han criado, no vas a esperar otra cosa. Esperas que la gente te preste atención y que tú eres lo más importante. Y claro, como todo el mundo, mucha gente le pasa eso, pues hay un montón de gente así y claro, la cosa no como se repelen entre ellos y todo el mundo es así, nadie se va a acabar llevando bien. Y claro, ya cada vez más gente es así, dices, pues si tú eres así y solo piensas en ti mismo, pues al final los que sus padres no les habían criado así se acaban contagiando también. Y al final es un poco lo mismo con lo del compromiso. No vas a ser el único iluso que va contracorriente haciendo lo que todo el mundo debería hacer. Así que...
D'acord.
Clar, seguint en lo d'en Joel, jo crec que necessites saber lo que és el compromís des de petit i tenir responsabilitats ja des de més petit, perquè mentre vagis creixent te'n donaràs compte de que cada vegada tens més responsabilitats, has de mantenir un compromís amb certa gent i has de tenir paraula, perquè si no tens paraula...
Complicat.
Jo personalment considero que si tenim en compte aquesta sobreprotecció, clar, arribam a una generació que no té definit el que és la feina i tal vegada el que per una persona suposa una organització, una feina, no serà valorat per una persona que ha estat sobreprotegida, perquè no sabrà quin és l'esforç que hi ha darrere. Per tant, arribam a un moment en què els joves no saben el que és el compromís, és a dir, no saben el que suposa. M'agrada un plan? Vale, m'apuntaré, però trobo un altre que m'agrada més? El canviaré. Per què? Perquè no sabem què tenim darrere.
En Sergi fa així, clar, està totalment d'acord, no, Sergi?
És el dia a dia que vivim els joves, sí, sí.
Vale, la moderna també vol dir coses, però faré un petit incís aquí. Ok, les noves generacions estan fallant per això. I nosaltres, els grans, què passa? És a dir, jo plantejo això, que té tota la pinta de que té molt a veure amb la sobreprotecció, segur. Però la nostra excusa aquí no és, perquè nosaltres també estem fallant.
Però fallaven tant abans, aquesta pregunta?
No. La nostra excusa és que ens hem cansat de que ens fallin.
Ens estan contagiant, com diu en Joel.
I que destriam, en el final destriam en la gent que volem anar, que se compromet com nosaltres.
Jo crec que aquí hi ha un tema intergeneracional molt interessant. Home, pares i mares que no volen conflictes i li demanen a el fill, faràs això? Sí, ho faré. Avui en dia la majoria dels gelors diuen sí, no solen dir no, perquè tampoc volen conflictes. Això és el que jo veig. Sí, ho faré. Arriba el dia. Ai, no hi he pensat. Ja està. En l'excusa de no hi he pensat, però no t'enfadis, simplement, és que se m'ha oblidat. Quin problema tens? Vale. Qui ho acaba fent? O son pare o son mare. Vale. Aquest lot va creixent i fa un treball en grup. Faràs aquesta part...
Sí, la
faré, clar. Mai te diuen que no. Sí, la faré, no hi ha conflicte. Arribes dia de la presentació i no l'ha feta. Vale. Però és que al final, això no és que li passi a un al·lot, és que els hi passa a quasi tots. I al final el que tenim és un caos. Què passa amb els pares? Que estan frustrats perquè els seus fills mai els hi fan cas. Vale? Perquè qui ha educat en aquests fills?
Molt bé, interessant.
Bueno, perdoneu que sigui així de crua, però...
No, és així.
Molt bé, hem analitzat ja el factor de la criança, li posàvem un positiu, perquè ha sortit aquí un valor. Vinga, Anem a un altre aspecte. Els especialistes assenyalen que la tecnologia ha canviat la manera com ens comunicam i que això, evidentment, també pot haver influït en com vivim les relacions del dia a dia. Gran part de les relacions passen a través de les pantalles. Quedam, avisam, cancel·lam, mitjançant missatges i moltes vegades sense parlar cara a cara. Clar, això pot haver influït en com vivim el compromís. És a dir, quan tot passa per WhatsApp, pot ser que costi més ser conscients de l'impacte que té no respondre, deixar una conversa oberta o no complir?
Pues està clar. Per les xarxes i per missatges i això, és molt més fàcil cancel·lar un pla amb una persona que no li has de dir cara a cara, no, pues, ja no vull quedar perquè el meu llit està molt calent i vull dormir. I hi ha un punt que és que ens desconnectem de la realitat. Hi ha persones que ja ho fan cara a cara, això.
Clar, aquí és el tema. Si això està pegant un bot del món virtual en el món presencials. Primer de tot, vos demano, penseu que el fet de que pares ens hagin comentat que els fills els deixen en vist, no contesten, no tanquen converses, penseu que els joves, en general, consideren que estan faltant en el respecte als seus pares o que això és una falta d'educació o han normalitzat aquesta manera de comunicar-se? Sí, què diríeu?
Jo crec que, no sé, està bastant normalitzat i no és el que tocaria. És a dir, jo trobo que s'ha perdut molta credibilitat, és a dir, no sé, per exemple, WhatsApp, per exemple, te permet desactivar el visto, per exemple, no? El típic doble tic blau que tu veus que has vist el missatge. Llavors, tu envies un missatge a qualcú i si no t'has vist activat, tu com saps que l'ha vist? Com saps que no sé què? Com saps si te contestarà o no? Saps? El que deia un pont a Núria, que és més fàcil, enviar un missatge 30 minuts abans, de dir, ai, no puc, o plantar-te davant i dir, no, és que no puc. Ah, és molt més fàcil enviar un missatge que tard un segon i, clar, que me diran, bueno, me contestaran, però jo estic a la distància, és a dir, no m'he d'enfrontar cara a cara amb el problema.
I és impersonal, és a dir, al final no li veus ni el gest, ni veus un poc el que sent en aquell moment quan tu li dius, no?
Més fred, també.
I els adults mantenen les normes, els adults, pares i mares, sobretot, mantenen les normes de cortesia o comencen a actuar així, també?
Jo crec que començam, bé, jo és que ho dic per jo, començam a actuar així. Jo procuro no fer-ho, però sí que veure que, sobretot, torna a dir, en els temes col·lectius, tu estàs a un grup de senderismo, que és el que jo m'agrada, i has quedat per diumenge a les 9 a tal puesto, i te puc dir que a les 8 hi ha un parell que diu, ai, és que no puc venir perquè el meu llit està molt calent, que ha dit la meva filla. Bueno, te diuen una altra cosa, però en realitat és això. Clar, arriba un moment que el teu esforç per mantenir aquest costum de mantenir els compromisos va fallant. I el manco en determinat situacions falla i no ho fas. Jo, si és un puesto que no falla ningú, això és com contagiós. A un puesto que no falla ningú, mai falla ningú. A un puesto que hi ha gent que falla, fallen tots.
Sí, per WhatsApp també hi ha l'efecte aquest de contagi. És a dir, jo no puc, jo no podré en el final, i l'altre tampoc, i l'altre tampoc. I en el final, és com que és tan impersonal i tan fred, és com a fàcil.
És exactament igual que quan algú diu, el meu fill s'ha deixat la xiqueta en el grup de WhatsApp i jo no la tenc, no fa falta si no la tens i tothom, jo no el tampoc, sí, jo no vagi ser que sí que pensin que sóc jo és que l'ha guardada.
Això també passa on s'arriba tard en els grups d'amics o on la gent arriba tard, la gent que són puntuals acabam arribant tard perquè clar, si he d'esperar mitja hora perquè arribaré prest.
Un altre aspecte interessant, són tres aspectes que valorarem, un era aquest, l'altre també relacionat amb tecnologia i xarxes, és que han suposat accés a molta informació i també difusió de temes relacionats amb benestar social i autocura. És a dir, donar importància en el benestar d'un mateix, escoltar-se més un mateix, però també, ho hem comentat aquí, ha sortit l'idea que a vegades aquest discurs se fa servir de forma una mica superficial i sense tenir molt clar de què parlam exactament. Penseu, heu de contestar tot, sí o no, ara, això serà ràpid, que en alguns casos s'utilitza l'autocura, com l'autocura, ai, és que avui no tenc el dia, tal, com a excusa per justificar no complir en determinats compromisos, un, dos, tres.
Sí!
D'acord, ja ho sabíem, sí, que era més o menys la resposta. Magdalena, quin efecte pot tenir o quin impacte en infants i joves aquesta dificultat per sostenir compromisos o per complir amb els altres en les seves relacions socials i amb el seu creixement?
Moltíssimes, perquè en el final és el que xerràvem antes, no?, del tema dels hàbits. Si tu vols arribar a qualque banda, has d'aprendre a tenir hàbits. Si no t'ho comprometes mai, si no t'ho comprometes ni amb els altres ni amb tu, no tindràs hàbits. Si no tens hàbits, me sap molt de greu dir-ho, per a l'èxit, sense feina darrere, no sol existir. Així que, en el final, si no estem ensenyant a les noves generacions a tenir hàbits, a comprometre-se amb les seves pròpies metes, a comprometre-se amb els altres, primer estan creant una societat molt poc fiable, i perquè no tindran paraula, però, a més, els estem complicant bastant el seu futur.
Molt bé. I dona'm a fer un brainstorming, ara. Fins ara hem reflexionat sobre quines podrien ser les causes d'aquesta falta de compromís. També hem fet una mica de treball de camp i d'autocrítica. Ara anem a donar idees pràctiques. Ara vos proposam aquí una pluja d'idees sobre aquests tres aspectes que podrien tenir relació amb com se viu avui el compromís. Han dit que un d'ells era la criança. Ara que ja fa temps que convivim amb models educatius diferents, i que moltes famílies intenten educar d'una manera més conscient, què penseu que seria l'essencial perquè els joves puguin aprendre valors com l'esforç, el fet de tenir en compte els altres, o la tolerància, la frustració, sense haver de tornar a esquemes rígids o autoritaris?
A ver, yo creo que lo suyo sería llegar a un punto medio en el que a veces digas no y otras sí, porque eso debería ser así, ni todo el rato no, ni otro sí. Y luego también, si las redes sociales lo apoyan y dejan de todo el rato estar, cuida a tu hijo, solo vas a estar tantos años con él, esta proporción, si estás tantas horas fuera de casa, no estarás con él, pero tienes que autocuidarte, pero cuida de tu marido y el sentimiento con tu pareja, pero no dejes de la... Si estás todo el rato así... También intentemos no también los demás
que això no ens influeixi tant tots aquests missatges,
sí,
no?
Sí, luego también que los otros no nos intenten influenciar. Al fin y al cabo, todo lo hacen básicamente para conseguir seguidores y muchas veces lo que dicen ni ellos lo piensan.
D'acord. Hem de ser un poc més objectius i equilibrats. Vinga, més idees pràctiques. Sergi.
Jo diria, no sé, que ser conscient que el compromís implica sacrifici i que sacrifici implica elegir. És a dir, si tu, per exemple, en una baixa has de quedar amb quatre persones i creus que podràs quedar amb quatre persones, escolta, ei, que no todo no es la vida.
Un pot de realisme.
Sí, un pot de realisme.
Vinga, Jaume, tema criança. Com arribem a aquest equilibri entre, diríem, no sé, mostrar la realitat en exerològic, que treballin aquests valors sense ser autoritaris?
Tal vegada, un poc el que deia en Joel, les coses no sempre han de ser blanques o negres, sinó pot apostar per una posició un tant grisa o d'un altre color podria ser l'èxit. És a dir, explicar-los que el compromís va lligat a un sacrifici i que en aquest han de ser conscients. Per què? Per segon que sí que el volen fer i per què? Per segon que no.
Interessant. Núria?
Sí, pues ser realista, més que res. Igual que tu penses en tu de, ai, pues ja no vull fer això, ja no vull complir amb això perquè no vull, de la mateixa manera pensar en com s'ha de sentir l'altra persona que li acabes de negar una cosa que tu havies dit que faries.
Araceli, tu que estàs entre generacions, vinga, quin consell dones als pares per aquest model de criança equilibrat?
Jo som molt pesada, a cada tertúlia ho dic, però comunicació, empatia i aquesta l'afegiré, conseqüències. És a dir, si te fallen, té unes conseqüències. Sempre n'hi ha. Si no fas la cuina, els plats estaran bruts. Si li falles al teu amic, el teu amic t'enviarà a fer punyetes. Això és així.
És la vida.
Sí, és la vida. I ens hem de comunicar, hem d'explicar-ho, ho hem de dir.
Molt bé. Pares, per aquí, l'altre aspecte que ha sortit és la manera com ens comunicam a través de les pantalles. Penseu que s'haurien d'anar construint noves formes de cortesia o nous codis de comunicació més empàtics adaptats en aquests canals de comunicació? Que canviaríeu vosaltres, si canviaríeu alguna cosa? No és fàcil la pregunta.
Mos hem quedat totes tres ben mudes.
Sí. Sí.
Què faríeu? Però ensenyaríeu? Penseu que s'hauria d'ensenyar als fills?
És com una cosa que ve de base, no? Que s'hauria d'aplicar a les xarxes, a les pantalles. És a dir, si tu tens una base amb una bona educació, t'han criat a casa, t'han mostrat, és com que se traspassa les pantalles i a les xarxes. Jo ho veig com una cosa de base, però com que no s'està produint, tal vegada estaria interessant fer qualque formació, no?
Amem, nins, Joel, creus que s'hauria de fer un codi de comunicació més empàtic? És a dir, els pares haurien d'ensenyar els nins a comunicar-se per xarxes o basta, com diuen elles, amb el que t'ensenyen en el teu dia a dia? Tu què trobes?
A ver, yo creo que esto, como tú te necesitas un carnet de coche o necesitas tener una mínima edad para contener redes sociales, pues ya que te enseñan, ya que te ponen un mínimo de edad, pues que en ese tiempo en el colegio hay algún en informática, que lo que te dan, en vez de enseñarte a usar presentaciones, pues que te enseñan a cómo comunicarte sin herir a los demás y siendo una persona, ¿cómo decirlo?
Lo
que, sí, y no hacer lo que no te gustaría que te hicieran a ti.
Vale, yo como millennial os diré, ¿vos en recordáveu de quan existia el Messenger? Jo crec que això és de la meva generació només.
Existeix el Messenger a Facebook encara.
Sí, però no és el mateix,
però
perquè
no
l'usa
molta gent.
Messenger, Messenger, jo me'n recordo.
I a més, el Facebook el pots emprar des del mòbil.
Sí.
Però hi va haver un període de temps molt dolç que només podies accedir a internet connectat-te a l'ordinador de casa teva.
Sí.
I què passava? Tu te connectaves i quan te connectaves estaves connectat i xerraves amb la gent. I després deies, tant l'ordinador, me'n vaig, adeu, i ja està. Pentura, amb això de que estem tot el dia aferrats en el mòbil, perquè jo no me'n record el darrer pic que me'n vaig anar al banyo sense el mòbil. Això és la veritat i mos passa a tots. Com estem tan aferrats tota l'estona, l'agafes, la molles, estem disponibles tot el temps, i quan estàs disponible tot el temps, també deixes d'estar disponible quan te surt. Per tant, pintura és que l'hem d'emprar manco, i això crearà una etiqueta que haurà pel seu propi pes. Però bé, jo seria la primera que hauria de mullar el mòbil.
Molt, molt interessant. I vinga, el darrer punt. Benestar emocional i s'autocura. Aquí ve una pregunta complicada. Núria, començarem amb tu, Jaume, seguirem amb tu. Vinga, que no heu xerrat abans. Com penseu que podem prestar-nos atenció a nosaltres mateixos, cuidar-nos i escoltar-nos, això ja apareixen missatges aquells que comentàvem abans, sense perdre de vista que vivim en relació amb els altres? Com ho fem? Com arribem a l'equilibri?
Pues, és difícil. Si la resposta fos tan fàcil, tothom ho faria, no?
Clar.
Vull dir...
Amen, pluja d'idees, ves pensant, Núria.
Jo crec que el cap i la fi és intentar no ser egoista i ser conseqüent en tu mateix. Si tu has de tenir aquesta autocura per tu mateix, també has de pensar en la cura que tenen els altres. Com pot ferir que tu estiguis agafant aquest paper egoista de dir no te contest perquè no vull? I al final està un poc relacionat en que tot avui en dia va molt ràpid, estem connectats a molt d'estímuls i és molt fàcil desconnectar-se d'ells ràpidament, que és un poc el que dèiem per aquí. Si jo veig un missatge que no m'interessa contestar en aquest moment, ja el deixaré per després. I tal vegada, l'autocura moltes vegades és només una excusa per fer-ho. No és que avui he tingut un mal dia i no ho he pogut fer, però tens 30 segons per contestar-me, no és vera? Per tant, simplement pensar, no sóc egoista i sóc conseqüent amb el que jo vull que em facin.
Què trobes, Núria? D'acord.
Sí.
Perfecte. Sí. Madalena, ara acabarem amb tu ja, directament. Hem d'arribar a conclusions.
Bueno, farem una segona part d'aquest programa, no?
Sí,
que
sí.
S'han quedat moltes idees.
I una tercera.
Bueno,
xerraven de compromís.
Xerraven de compromís. Jo crec que hi ha una cosa molt senzilla. I és la frase aquesta de lo que no vulguis per tu, no vulguis per ningú, duró a la pràctica en el tema dels compromisos. I també, el que no vulguis per els altres no vulguis per tu, perquè tampoc se trata d'automatxacar-nos, no? Crec que si trobem l'equilibri entre aquestes dues coses arribarem a poder-nos comprometre de manera saludable amb els altres, però, vale, això per un costat amb els altres, i per l'altre costat aturar-nos a veure nosaltres cap a on volem anar i dedicar-li un temps periòdicament a revisar cap a on vaig, perquè si no tampoc me comprometré amb les meves pròpies metes.
Què podem fer, però, en qualsevol cas, perquè això ha sortit diverses vegades, si veiem que la societat va tots cap allà, el que deia na Vicky, no? Que en el final acabes adoptant la mateixa postura que els altres per una qüestió també gairebé de supervivència, no? O com deien Araceli, i tots arriben tard, i jo també, perquè si no sóc la persona que me queda esperant. Com poden ser coherents amb tot això, també?
Jo crec que aquí hi ha dues coses. La primera, comunicació i xerraró. També, de vegades, seleccionar la gent en la que mos podem arribar a entendre. Però, per un altre costat, crec que hi ha un tema molt important, i és que tampoc hem de renunciar a qui som nosaltres i a qui volen ser nosaltres.
si per adaptar-nos tant per no passar malament renunciem a qui nosaltres volem ser i quin tipus de persona, acabarem per no estar bé nosaltres mateixos i tampoc mereix la pena.
Molt bé, molt, molt interessant. Anem a fer una petita pausa, eh? I seguim amb més continguts.
Petres Ràdios, coneixement.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vol donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
I després d'aquesta tertúlia tan interessant, arribant ja al final de la primera hora de programa amb un recull d'iniciatives vinculades en criança i educació. Començant parlant sobre la propera celebració del tercer congrés Siendo Extraordinarios.
Hola, el meu nom és Tureli Boades, responsable de comunicació de la Fundació Nemo, i vos volem convidar el proper 21 de març a la tercera edició del nostre congrés Siendo Extraordinarios, que tindrà lloc a Palma. Una trobada pensada per inspirar i oferir eines reals als professionals de l'educació i a les famílies. Parlarem de comunicació augmentativa, de benestar docent i de com crear aules inclusives per tothom. De la mà de Marc Coronas, psicòleg, Ivan Franco, terapeuta ocupacional, i Txema Lázaro, mestre d'educació primària. A més, a l'hora baixa, durem a terme els tallers pràctics, amb informació molt valuosa i aplicable al dia a dia, pensats per aprofundir i compartir experiències. El congrés se celebrarà al Conservatori de Música i Dansa de Palma i està adreçat als professionals de l'educació i a les famílies compromeses amb una educació més inclusiva. Podeu trobar l'enllaç d'inscripció al nostre Instagram, @fundacionnemo, o a la nostra web, siendoextraordinarios.es.
Continuem parlant sobre una xerrada sobre com emprar la tecnologia per la inclusió, que impartiran els docents Bego Bonet i Tomeu Mascaró el pròxim 20 de febrer al Centre Universitari de Calvià. Ells mateixos ens han explicat en què consistirà.
Aprenem tots de la mateixa manera?
No totes les persones accedeixen al coneixement de la mateixa manera.
Quan l'aprenentatge no és accessible, apareixen les barreres. En aquesta xerrada, sota el títol Personalitzar per avançar, tecnologies per la inclusivitat,
parlarem d'accessibilitat, de disseny universal per a l'aprenentatge i de com les eines digitals poden transformar l'experiència educativa.
Explorarem com la intel·ligència artificial pot ajudar a personalitzar l'aprenentatge
i quines ajudes i recursos poden donar suport real a l'estudi de l'alumnat.
Una proposta pràctica i actual oberta a tota la comunitat educativa.
Perquè l'educació accessible no exclou ningú.
Us hi esperam.
I seguim amb més propostes, en aquest cas amb una activitat mediambiental familiar. Ens ho conten des de la PIMA del Col·legi Pius XII.
Des de la PIMA del Col·legi Pius XII de Palma, juntament amb l'entitat Naterra i en col·laboració amb l'equip d'emergència climàtica del centre, han preparat una jornada familiar de neteja de platja i educació ambiental. L'objectiu és conscienciar sobre l'impacte dels residus, cuidar el nostre entorn i compartir una experiència educativa i participativa entre famílies i escola. L'activitat tindrà lloc el dissabte 21 de febrer, al matí, a la platja de Ciutat Jardí. Està oberta a alumnes, familiars i també amics de Pius 12. Trobareu tota la informació a les nostres xarxes socials i a la nostra pàgina web.
I tancam l'agenda amb un recull de propostes d'activitats culturals per fer en família.
Hola, sóc en Joel i avui vos duc un llistat de propostes culturals per fer en família. El dissabte 7 de febrer, al Casal de l'Escorxador de Palma, faran una activitat de viu els dissabtes en família. Serà d'expressió artística per experimentar amb els colors i les formes. Dia 14 de febrer podreu gaudir d'una observació del cel al Cap Gros a Alcúdia i hi haurà xerrades sobre els eclipsis i observació amb els telescopis. Dissabte 21 de febrer, Son Cervera Jove ofereix el taller familiar Viatge a través de la pintura per nins i nines a partir de 10 anys i els seus familiars. I per si voleu apuntar dates de celebracions ben interessants, preneu nota. Dia 22 de febrer se celebrarà l'any nou xinès a la plaça de Pere Grau. I ja tenim també les dates d'una nova edició del Festival Internacional de Teatre de Terrassetes de Mallorca. Serà de l'11 al 17 de maig.
Moltes gràcies a tots per la informació. Com heu pogut escoltar, hi ha diferents iniciatives i propostes pels pròxims dies. Nosaltres per ara hem de fer una petita pausa per donar pas als nostres companys informatius i després continuarem amb la segona hora de No venim amb manual, amb continguts divertits per aprendre jugant i dedicades a participació d'infants i adolescents.